Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 5. Barcelona s'acomiada de Francisco Ibáñez. Fa dues hores ha obert a la ciutat la capella ardent del dibuixant que va morir ahir als 87 anys. Aquest matí, justament, l'editorial del creador de Mortadelo i Filemó, Trece Rue del Percebe i Rompetechos, Penguin Random House, obria la porta a continuar publicant nous números amb un altre autor. Ho deia el Via Lliure de RAC1, la directora de la divisió de còmic de l'editorial, Gemma Xiol.
Parlarem amb la família i com a editorial doncs els acompanyarem per respectar els seus desitjos. Ell havia sempre parlat d'aquesta voluntat de que els personatges es mantinguessin vius i a partir d'aquí, quan arribi el moment, doncs la seva família serà qui tindrà també la decisió important sobre com hem de seguir a partir d'ara.
La Capella Ardent es troba al tanatori de Sancho d'Àvila, de Barcelona, on demà s'hi farà el funeral. Serà a 1:15 del migdia. Pel que fa a la campanya electoral, Alberto Núñez Feijóo es distancia de Vox i assegura que no li convé pactar amb l'extrema dreta. És la nova estratègia del PP per arrencar milers de vots a Santiago Abascal i acostar-se a la majoria absoluta. Avui el líder del PP hi ha insistit des de Saragossa. Arnau Mañé.
Sí, Feijóo parteix peres amb Vox com a mínim abans de les eleccions i en renega sense miraments. De fet, assegura que cal repetir l'efecte Andalusia per aconseguir la majoria absoluta.
Como ya sabéis lo que decían en Andalucía, que Juanma era un radical, pero también recordamos lo que pasó, exactamente lo contrario a lo que decían, y por eso ahora puede pasar exactamente lo contrario a lo que dicen.
L'objectiu del PP és governar en solitari a l'Estat i això passa per treure més de 160 diputats i convèncer alguns partits minoritaris per la investidura.
Doncs justament Santiago Abascal veu cada vegada més difícil pactar amb el PP per formar govern a la Moncloa. El líder de Vox demana a Alberto Núñez Feijóo que s'aclareixi d'una vegada per totes i deixi d'enganyar els votants del PP amb els seus canvis de rumb. Marc Poyato.
El líder de Vox critica el president del PP per haver dit que prefereix un soci com el socialista Emiliano García Page abans que un com ell. Santiago Abascal diu que Alberto Núñez Feijóo s'ha de centrar.
Realmente el despiste es mayúsculo, aumenta cada día y para nosotros es más que preocupante. De hecho, creemos que los españoles que hoy han leído la noticia de que el Partido Popular estaría dispuesto a gobernar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y que esos españoles, algunos ya han votado por correo, pues ya son los primeros votantes engañados y estafados en esta campaña.
Abascal ho ha dit des de Leganés a Madrid durant un acte amb els delegats del sindicat Solidaritat vinculat a Vox.
I a Itàlia hi ha hagut dos nous casos de vandalisme al Coliseu de Roma. Si fa unes setmanes un jove britànic i la seva parella es van fer virals a les xarxes socials per escriure les seves inicials a les parets de l'amfiteatre romà, els últims dies ho han fet dos turistes més. Són una noia suïssa i un noi alemany que visitaven la ciutat romana. Diversos ciutadans ho van veure i ara els acusen d'haver causat desperfectes al patrimoni nacional. Els van enxampar pintant les parets del Coliseu i l'acció de la noia es pot veure en un vídeo a les xarxes socials. Les condemnes per aquest tipus de delicte poden suposar penes de presó i multes de fins a 15.000 euros. I ara els esports, amb Pau Bonastre.
Carlos Alcaraz i Novak Djokovic juguen en aquests moments la final del torneig de Wimbledon. El tenista serbi s'ha imposat per la via ràpida en el primer set amb un 6-1 i ara es decideix el segon set al tiebreak. De moment 5-4 per Alcaraz. Al Tour de França, 40 quilòmetres pel final de la 15a etapa. Hi ha 4 ciclistes escapats, entre ells el català Marc Soler. La diferència amb el gran grup, on hi ha Vingegaard i Pogacar, és de 6 minuts. En futbol, segons ha pogut saber RAC1, el Girona està en converses amb el Badalona Futur per disposar de la seva plaça a segona federació, després que els badalonins posessin el club a la venda per 1 euro. El filial dels Blanc i Vermell juga actualment a tercera. És una de les opcions que té el Badalona Futur sobre la taula, però no l'única. I acabem, volíem dir, amb natació. Emma García i Denis González s'han penjat la medalla de plata en el duet mix de natació sincronitzada als Mundials de Fukuoka. Iris Tió ha tornat a guanyar un bronze, en aquest cas, en el duet tècnic.
I el temps, acabarem el diumenge amb una calor molt més a ratlla que els últims dies, però a la costa es mantindrà aquesta sensació de xafogor tan marcada i el sol continuarà dominant. Només es combinarà amb alguns núvols i demà la calor revifarà de manera clara a l'interior, especialment al Pla de Lleida, on es poden fregar els 40 graus.
Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás las sombras.
Bona tarda de Reconcentrat. Benvingudes i benvinguts a la tarda de diumenge en què repassarem els millors moments de la setmana als programes de RAC1. Fins a les 11 us farem companyia intentant passar la calor el millor possible. Per obrir aquesta primera hora sona el senyor Fito Páez, que aquesta setmana ha actuat a Barcelona, al Festival dels Jardins de Pedralbes. Aquest és un dels seus temes més celebrats i, de fet, és el tema, la cançó amb la que va acabar el concert d'aquesta setmana. Dale alegría a mi corazón, Fito Páez. Amb el senyor Fito Páez i amb continguts del món a RAC1, del vostè primer i del no ho sé, encetarem aquesta primera estona de Reconcentrat. Al món a RAC1 en Basté va parlar amb una veïna de Bigues i Riells que ha tingut un bon disgust amb el senglar, una problemàtica habitual en determinats indrets de Catalunya. A banda d'això, el treball de Grau, de la Laura Grau, el no ho sé, últim de la temporada, i també la secció de la Sílvia Soler, el vostè primer. Nosaltres hi tornem a les 6. Fins ara. Thank you.
Això és Reconcentrat.
Avui explica'm un d'aquells casos que ens arriben al contenidor del món a recull que fan posar les mans al cap, molt les mans al cap. Molt, de debò, molt. He de dir que he rebut una carta aquest matí, o sigui, perquè com aquests dies he estat fora i entre el debat i tal he passat poc per la redacció, no sé com ho van enviar, suposo que va ser aquesta setmana passada, i era una carta d'una senyora de 69 anys, és el cas de la Montserrat Riera, recordeu que amb tots aquells que vulguin... que intenteu resoldre un problema i ens voleu fer saber i no hi ha manera, doncs això, 669-1010, el contenidor del món a RAC1, notes de veu 669-1010 o un correu electrònic al món arroba RAC1.net. Bé, com deies, la Montserrat Riera és veïna de Riells i Vilabrea a Girona. Hola Montserrat, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia Jordi.
Bon dia, com estàs?
Bé, bé.
Com et trobes?
Ja m'han donat l'alta. Bé, m'han donat l'alta.
T'han donat l'alta?
Ja no haig d'anar... Sí, sí, ja no haig d'anar a cures. He estat un mes anant a curar dia sí, dia no al cap, d'aquí de Riells. I físicament bé.
Bé. Aviam, explica als oients del món a RAC1 què et va passar.
Doncs mira, jo visc aquí des de no fa gaire, a Campplana, a casa d'una amiga... I té un gos, i aquest gos, que és un gos gran, doncs el dia 8 de juny, a quarts de 4 de la tarda, el vaig treure per fer una petita volta. No portava ni mòbil ni res, perquè era per aquí al voltant, amb unes adreces que ha fet l'Ajuntament, que està molt bé perquè podem anar fins al súper i tot això ràpidament, i a més no hem d'anar en perill amb cotxes, i de cop i volta hi havia un camp de, sembla ser de colza, amb unes herbes molt altes, i de cop i volta va sortir un senglar, una femella senglar, que jo ja l'havia vista, que porta 10 bebès, entre uns 3 mesos, 3-4 mesos ara, se'm va tirar a sobre, em va tirar a terra, jo em vaig cobrir la cara amb el braç, esquerra, i allà va venir la mossegada. El gos se'm va anar cap a ella, llavors a mi em va deixar anar, jo no veia ni senglar ni gos, perquè amb les herbes no veia res, jo cridava el gos desesperadament, perquè no sabia què estava passant. Quan va sortir de les herbes, el vaig agafar per la corretja, vam córrer fins a la farmàcia, 60 metres. A la farmàcia van trucar l'ambulància i el tueta. Llavors allà el metge em va cosir, em va dir que havia tingut molta sort, que no m'havia afectat ni cap artèria ni cap tendó, perquè si em toca una artèria potser ja no surto d'allà, i si em toca tendons, doncs potser el braç queda inútil de per vida.
He de dir que, he de dir que la Montserrat ens ha enviat les fotografies. He de dir que la redacció del programa, quan les he ensenyat aquest matí a primera hora, ha girat, tothom ha girat la cara, perquè les fotografies són, i ara l'acabo de passar a la redacció,
jo m'he marejat.
De la queixalada que et devia fotre el bicho.
És terrible.
Però una queixalada que no m'ho vull ni imaginar. Clar, tu sabies que hi havia senglars en aquesta zona, perquè si expliques el que...
A veure, estem envoltats, Jordi, ja. Estem envoltats.
El teu gos va fer...
No es pot sortir de casa.
No es pot sortir de casa?
No es pot sortir de casa. Aquí davant mateix, que hi ha un camp, aquí davant mateix de la casa, a 2 metres, el divendres hi eren. A la riera, que està a menys de 40 metres, com que hi ha aigua, estaven. Ahir al dematí, a les 9 del matí, vaig córrer amb el gos cap aquí, perquè estaven allà. A molt a prop d'aquí, que estan tots els contenidors de reciclatge, hi havia una altra família, que és el que li he dit a la teva companya, que no és un senglar. És negre i sense pèl. És una barreja amb un porc, i porta 7. La setmana passada, el dimarts de la setmana passada, hi ha qui va veure un rural, un forestal, un policia, que suposadament estava batent, suposadament, perquè ningú té clar què va passar, una altra família amb 7 criatures, davant de tothom, a plena llum del dia. Això no ha quedat clar. L'alcalde diu que no ho sap i que si es fa alguna batuda o s'agafen senglars, hi ha un protocol. Però allà van passar cotxes i va passar gent i va veure una escopeta, els bebès, i després no els han tornat a veure. Aquí tenim un problema molt gros. La gent no pot sortir de casa.
Ja.
Això tot són urbanitzacions. Hi ha molta gent gran que té pànic. Si vas amb una bossa de menjar, val més que la deixis anar. Destrossen els contenidors per buscar menjar. És que jo no els puc culpabilitzar, com no he culpabilitzat aquesta família. Perquè ella defensava lo seu. Està estressada, histèrica, descontrolada. Els ha de protegir. Però a mi m'hagués... Si és una criatura, la mata. Si és un gos petit, el mata. Aquesta és la realitat.
Et van explicar si hi havia casos similars al Trueta o no? a l'hospital?
Bueno, no ho sé, no ho vaig preguntar, va. No estava jo. Com va? Històries. El que és cert és que el meu ataque ha sigut el més fort que s'ha produït.
Home, segur, per les fotografies, t'ho dic jo, perquè és que està... Vaja, no ho sé, potser hi ha hagut més gent que... Que clar, clar, la policia...
Hi ha gent que ha tingut ensurts, però no d'aquesta magnitud.
T'he de dir una cosa amb els porcs senglars. I diu que hi ha gent que els ha vist, per exemple, a Barcelona, des d'un temps cap aquí, els ha vist al Passeig de Gràcia. El màxim que he arribat a veure el lloc, jo més baix, diríem, que és a la zona on hi ha, ara en aquests moments, aquella rotonda de la Clínica Quirón, que diguem-ho que és la part alta de Barcelona. Allà n'he arribat a veure. I, evidentment, són animals que... El problema és que l'Astèrix i l'Obèlix els van donar simpatia. Però, evidentment, són animals molt perillosos, si se senten amenaçats.
Clar.
És a dir, són...
Pensa una cosa, Jordi. Entre la que se suposadament em van agafar o van matar, que no ho se sap, que els d'aquí al costat i la que em va atacar, estem parlant de 20 i pico bebès. Que d'aquí uns mesos seran 50. Que aquests bebès han crescut i han nascut al voltant nostre.
Perquè estem parlant...
I buscaran la vida.
Clar, estem parlant, concretament, tu ets de Riells i Vilabrea, eh?
Jo estic visquent a Riells i Viabrea.
Què és on passa? L'Ajuntament t'ha dit que estan preocupats, no suposo?
Home, imagina't. Imagina't. I clar, el meu cas és el que ha aixecat totes les alarmes. Perquè ja et dic, és l'atac més bèstia que ha passat fins ara.
La gent pot pensar, home, però això... Escolta, la Montserrat Riera m'ha enviat... Escolta'm, al marge de... Les cartes que ha enviat directament al conseller d'Agricultura, David Mascort...
Sí.
En tota l'explicació de tot el que li ha passat i la carta que li va enviar a l'alcalde del poble. I he de dir que, a més, per si de cas, perquè com que ho demanem tot perquè no ens aixequin la camisa, ens ha enviat el recordatori de visita i l'informe que l'Hospital Trueta li va fer amb les lesions de l'animal.
Sí, però jo crec que...
Jo no he posat cap denúncia, Jordi. No he posat cap denúncia.
Però fixa-t'hi...
Perquè jo no la puc culpabilitzar amb ella. Perquè jo no vull diners, perquè això no és un problema de calés. Perquè si n'he hagut de pagar quatre merdes perquè no es cobreixen amb la Seguretat Social, me les he pagat i tinc una pensió de 480 euros.
Què deies, Marius?
No és aquest el problema.
No, però és que estan, per exemple, aquí, a prop de Barcelona, tu parlaves de la part alta, la gent que, per exemple, motoristes que van amb motos per la rebassada, saben la quantitat d'accidents que està havent-hi, perquè, clar, se't cruzen. Ja no és que t'ataquin, és que es cruzen, és que al final el nombre és tan important que... I la capacitat, diguem, de conviure amb l'home ha estat en els darrers anys tanta que són un perill públic per moltes raons. Ara, el polític, hi ha un moment que es queda tranquil, diu, no, ja hi ha un protocol, no, hi ha un problema. El protocol està bé qui sigui, però amb un protocol no s'arregla el problema. Si el protocol és per com pots actuar, m'ho han donat les autoritats, etc. Però jo crec que el problema ultrapassa qualsevol protocol.
Per cert, que el Miquel Samper m'ha enviat una informació que va treure en el seu moment, no fa gaire, eh? El diari de Terrassa, és a dir, estem parlant de fa... Un poc més d'un mes, que diu que a la una de la matinada van trobar un grup de senglars passejant pel centre de Terrassa, concretament a la Rambla, i el policia els ha hagut d'enviar cap a una zona boscosa. Recordo que d'aquest tema em va fer un ampli debat, i molt interessant, el Xevi Bundó el cap de setmana al Via Lliure, no fa tampoc gaire setmanes, que és el problema que tenim al país amb els porcs senglars. Si tenim un problema amb els porcs senglars en aquests moments al país. Sí, clar, és que arriben als centres de la vila i no són animals simpàtics. És a dir, no són animals simpàtics. Vull dir, tothom s'ho pot pensar, però no ho són.
Ni animals domèstics.
Ni animals domèstics, evidentment, ni animals domèstics. En fi, que per cert, ens hem posat en contacte... Bueno, ella s'ha posat en contacte amb nosaltres perquè ja no saps, Montserrat, a qui més recorre per denunciar la situació, no?
És que no la vull denunciar, perquè hi haig d'anar als Mossos, al jutjat...
No, explicar-la per antena, és a dir, que aviam què podem fer,
Clar, és que a veure, per això el que vaig fer al mateix temps que vaig enviar a tu la documentació, li vaig enviar al conseller i li vaig enviar a l'alcalde.
Del conseller ha rebut alguna resposta?
No, del conseller no ha sigut res de moment, però clar, a veure, jo sé que les cartes van arribar divendres.
Aproximadament,
perquè jo les vaig enviar dilluns.
Val.
Jo fins dilluns de la setmana passada no he fet res. Però vaig dir, jo no vull denunciar. però això s'ha de solucionar d'una manera o d'una altra. Si l'Ajuntament no té potestat, no té mitjans, hòstia, la Generalitat està per sobre, no? Aquesta administració s'ha de posar les piles. No sé quina és la solució, sé que és complexa i sé que està tot arreu, però és que aquí que són tot urbanitzacions, tot, perquè això és el Montseny i estem voltejats d'urbanitzacions, això s'ha convertit en un problema greu.
Sí, el problema és que es normalitzi, perquè clar, ens passat a Terrassa, tots les hem vist aquí a Barcelona. I
quan que és el seu passat, crec que recordar.
És que a més hi ha un perill, això que contava abans el Màrius, amb motos i cotxes, que en fi, jo crec que
accidents amb cotxes i motos els que vulguis. Més o menys importants, cotxes destrossats, sangles morts, més o menys importants hi ha hagut, evidentment que n'hi ha.
Sí, per això que no s'ha de normalitzar ni s'ha de...
El Neto em diu que a Cadaqués passegen per la platja a les 11 de la nit. Montserrat, moltes gràcies, aviam què ens diuen. Gràcies, eh?
És que ara, Jordi, ja no hi ha ni zones ni horaris.
Ja.
Ara ja és a tot arreu i a totes hores.
Moltes gràcies, Montserrat. Fins ara. Des de l'equip del Monarracú ens hem posat en contacte i hem parlat amb l'alcalde del municipi, Josep Maria Bagot, que assegura que l'Ajuntament ha posat totes les eines possibles per afrontar la situació dels senglars, tot i que, evidentment, no té les competències per actuar. Assegura que s'han posat en contacte moltes vegades amb els agents rurals i l'alcalde també demana alguns veïns que no donin menjar als senglars, ja que això és un reclam per ells. Aquest és un altre tema, que això està passant, per exemple, amb uns altres animals de Barcelona.
Les rates voladores.
Correcte, que són les... L'altre dia vaig passar per la plaça Catalunya de Barcelona i vaig veure una senyora i la seva filla llançant mig forn de pa, mig forn allà, que vaig estar a punt de dir-los, escolti, això quan eren petits els hi fotien veces, els coloms, quan eren petits, però jo era molt petit, i ja fa temps que ens diuen que no donem de menjar. És avui que hi ha el
reportatge. Ahir hi ha el reportatge a la Vanguardia.
Que era esplèndid. A més, la fotografia estava feta on s'ha de fer, que és el pitjor lloc de les aus voladores que hi ha en aquests moments a Barcelona, que és concretament just darrere de la Boqueria, a tocar de l'antiga escola Massana. Allò, les gavines són por senglars. De grans. Són enormes.
Aquests que els agafen donant de menjar, els hauria... Jo, càstig. 24 hores veient Los Pájaros de Hitchcock fins que no puguin més. Fins que sumin un dia i un altre i un altre i un altre.
Jo vaig presenciar...
Fins que tinguin malsons que els hi surti bec.
Jordi, jo vaig presenciar no fa gaire...
Costa, un episodi on vaig veure una... Era doblement desagradable. Una rata d'aquestes que fan molt fàstic, perquè era una rata enorme.
Ai, per favor.
Grisa tirant a negra.
Vaja.
I va arribar una gavina i en qüestió de segons la va fulminar i si jo va marxar amb ella volant, vull dir que...
Pablo Iglesias no té aquests problemes, no tenen gavines.
Rates n'hi ha, per Madrid, unes quantes.
Rates sí. Sí, però jo tengo tres perros que tienen a las ratas
a raya.
Serpientes.
No a totes, Pablo, no a totes.
Bueno, no a totes.
Una metàfora.
Incluso una serpiente enorme.
Adiós.
Llamarse Prona. Y vinieron y tal, y pues la cogieron muy bien y tal, y se la llevaron, pero bicho,
vamos.
Además, esto tiene mucho que ver con Cataluña, porque...
Las serpientes, siempre las ratas de Cataluña.
La perra que tengo que más enfrenta a las ratas es una...
Es catalana.
Es catalana.
Y se llama Montserrat, que diría José María García.
Se llama Rumba.
A Rumba.
La Rumba, sí, clar,
per netejar. Reconcentrat.
Sí.
Atenció, oient, per fi ja està aquí. Torna la fira del vehicle d'ocasió a Passion Plus. L'única fira amb tots els cotxes té un descompte de fins a 6.000 euros. Més fins al 23 de juliol. Ocasion Plus. 12 centres a Barcelona, noves obertures a Igualada i l'Hospitalet. També a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Soc en Sergi de Carglass. Se t'ha trencat el parabrisa de camí a la platja? No pateixis, entres a Carglass Ponés. Tries el taller que tinguis més a prop, el dia i l'hora, i ja tens cita programada. Fins i tot estant de vacances, demana cita a Carglass Ponés.
Carglass canvia, Carglass repara.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Arriben les segones rebaixes de Conforama amb descomptes extra del 24% en sofàs, matalassos i mobles i del 10% extra en electrodomèstics i amb enviament gratuït. Només del 15 al 17 de juliol, Conforama.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Aquesta setmana us proposem volar fins a la Lluna amb un dels grans clàssics del repertori de Frank Sinatra. Si voleu conèixer la història de Fly Me to the Moon, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1.
Això és RAC Concentrat.
Última part del nou sé d'avui amb el treball de grau de la Laura Grau. Laura, com estàs? Bona
nit.
Què
tal? Bona nit.
A veure, avui és veritat que durant aquesta temporada hem parlat molt de xarxes socials i és evident que han arribat al món per quedar-se. Ja són molts també els que han nascut sense conèixer un món que no existien les xarxes, no? Em sembla que tu sí, i jo sí. Encara sí que l'hem vist aquest món.
Molt poquet
poc,
temps.
Eh?
Molt poquet temps,
aquí,
però sí.
Aquí desmarcant-te una mica dels que som post-boomers, ja. Però, en fi, avui, Laura, ens vols parlar sobre com seran, no, aquests internautes del futur i tots els canvis que sembla que veurem molt aviat també en aquest entorn digital, no?
Clar, és això, no? Potser quan vaig néixer jo, quan vas néixer tu, no hi havia res, no? Era tot camp i llavors tot va començar a créixer relativament lentament, o sigui, no va ser una cosa molt brusca. I ara, de cop i volta, tot s'ha accelerat tant que potser els de la generació Z, que ja són com més els nascuts al voltant del final dels 90-2000, i els següents, que són els dels que volem parlar avui, la generació Alfa, nascuts al 2010-2012, han vist un creixement molt
si
més
2010-2012
ràpid.
Però si 2010-2012 és com si... Jo ho tinc bueno, com
Anna,
si fos abans d'ahir.
Els nens del 2010 tenen 13 anys, ja. Tenen TikTok.
Això fa molta por, eh?
I és això. Llavors, tot està canviant tan ràpid que a vegades a mi em fa patir que fins i tot no ho puguem assumir, no ho puguem arribar a entendre, ni tan sols els més petits, que a vegades penses que poden tenir doncs, potser més habilitat amb absorbir els canvis que no els grans, que ja tenim les idees molt establertes. La setmana passada es comentava arreu doncs, l'última Elonada, Elon Muscada. El propietari de Twitter va decidir que només aquells que paguin Twitter Blue podrien veure més de 600 tuits al dia. 600 tuits, que semblen molts, però que pels addictes com jo, al migdia ja doncs els hem rebentat tots i ja ens surt aquell avís de que ja no tens més tuits.
És a dir,
doncs
ja tornava a planar una altra vegada això que ja durant un temps cap aquí ve sent habitual, que és la possible fi de Twitter, no?
Exacte, però és una mica el conte del Pere i el Llop, perquè, escolta'm, jo ja estic farta de sentir, no, és que Twitter s'acabarà, és que això que hem conegut fins ara, que ens ha donat tants moments importants, fins i tot de la història del món, no? Doncs jo què sé, el moviment del 15M, el Me Too del 2018, que va donar l'arrencada de tota aquesta onada de feminisme, coses molt importants, doncs sembla que això ha de desaparèixer, que ho hem de deixar enrere, que ha de quedar per la història, però jo crec que encara no s'acaba Twitter, que resistirem fins al final, o marxarem a qualsevol altra plataforma que ens pugui oferir el mateix, com la que està posant en marxa ja Mark Zuckerberg, Threads, no es diu?
Sí, Threads. Sí, però tu, és que clar, és veritat que des de que se diu que Twitter pot ser que això, han sortit com moltes alternatives, però no
sí,
sé...
Però ens hem de posar d'acord per sí, començar, exacte. Perquè si uns van a un lloc i els altres a l'altre, tampoc ens entendrem.
I si n'hi ha 20 de cop, no? Fins que... Tu qui creus que ho decideix, això? Aquesta és la que funciona, no sé. Home, hi ha doncs... com uns influencers mundials d'aquestes coses?
Bueno, jo crec que són els influencers, diuen milionaris, en plan, els més rics guanya, no? També el que pot invertir més recursos.
El que és veritat és que a vegades seguir tot aquest ritme de tendències, com tu deies al principi, és cada vegada més difícil, no?
Sí, no tenim el temps ni tan sols la capacitat per processar tants canvis i tan ràpids, jo crec que l'ecosistema d'internet, mira que hi perdem temps cada dia, però
moltíssim.
Ni així atrapem tots els moviments. Jo crec que els més perjudicats ara mateix potser som els millennials i els zetes, perquè hem invertit molts àmbits de la nostra vida en internet. O sigui, ens hem enamorat, hem trobat feina, hem estudiat virtualment, vull dir, és que hem posat moltes coses allà dins, i ara la rapidesa amb què tot canvia és un tema que ens pot començar a preocupar molt, sobretot amb tot això de la intel·ligència artificial.
Y atención a la noticia que nos llega desde Italia. En pleno debate sobre los riesgos del vertiginoso avance de la inteligencia artificial, el gobierno italiano ha ordenado el bloqueo inmediato de la inquietante herramienta ChatGPT. Darío Menor, buenas tardes. Que es capaz de elaborar textos, diálogos sin intervención humana, sin respetar edades, ni protección de datos, ni privacidad. Cuéntanos.
En fi, doncs aquesta era una de les notícies que parlaven sobre intel·ligència artificial, i és clar, és veritat que els que ja portem això uns quants anys vinculats a internet, coneixem una mica els seus codis o més o menys com funciona, clar, aquests canvis ens poden suposar per nosaltres un gran repte, però la pregunta també és com ho viurà aquesta generació que entra ara a les xarxes, si per ells ja serà una cosa
clar,
normal o no.
No ho podem saber encara, ho veurem quan passi, però hi ha diverses hipòtesis, no? Hi ha una opció que potser és la que tots ens surt més per inèrcia, que és, aviam, nosaltres vam néixer amb tots aquests canvis, els nostres pares tampoc en tenien ni idea, i en canvi, com que érem petits i érem joves, ho vam absorbir molta més rapidesa. Aquesta és una opció que pot passar a la generació alfa.
Iba por la Gran Vía el otro día y me encontré a un niño de 2 años. Me dice, ayuda, ayuda, no encuentro a mi mamá. Digo, ¿no eres alfa? O sea, te las apañas tú solito, alfa. No estaba hablando contigo, estaba hablando con Siri. Digo, tu niño biónico, ok. Alexa, ataca, pa. Y cayendo paquetes de Amazon.
Clar, és una mica la paròdia que tothom s'imagina que pot passar, no?, amb aquests nens, però jo crec que també la quantitat d'informació similar que tenim ara és massa, fins i tot per ells. O sigui, clar, nosaltres això el vam tenir com aquest progrés, i ells ho tenen tot de cop i a sobre canviant a una velocitat vertiginosa. Per això hi ha qui opina que, en lloc de seguir fent créixer la bombolla de la identitat digital, tot això que nosaltres hem construït al voltant dels nostres perfils de Facebook, d'Instagram, sí, de Fotolog, que ens el personalitzàvem,
tant, quin records,
i allò era com la teva marca personal, doncs diuen que poden ser la generació menys present a les xarxes socials de la història.
El otro día estaba escuchando un podcast que decía que la generación alfa va a ser la generación que menos se exponga en redes sociales. Que parece como contradictorio, porque tú decís hoy en día todo está en redes sociales, es como la era de los influencers. Pero como todo es cíclico en la vida, ellos nacieron con esa normalidad. Y como todo pasa de moda, para ellos los influencers también. Y va a estar de moda como el ser privado, el no subir fotos a Instagram, solo subir historias.
Això és veritat, eh? Que a vegades la gent més jove veus que tenen els perfils tancats o així. Clar, és el que t'anava a preguntar ara, si creus que es pot produir absolutament el contrari del que nosaltres ens imaginem, no? Que la cosa és, està creixent com exponencialment, però potser passa el contrari, de dir, mira, estem esgotats d'això i ara volem trencar completament aquest... A veure, estem fent una mica de ciència-ficció,
sí, no,
eh?
No podem saber
perquè
què passarà.
Evidentment no ho sabem, però tu coneixes adolescents que ja actuïn d'aquesta manera?
La veritat és que sí, que confirmo que alguns tenen rebuig total a qualsevol contingut que no sigui efímer, o sigui, que és una cosa que pot quedar a internet, que pot generar aquesta petjada digital famosa que també ens han matxacat els més joves amb vigileu la petjada digital, tot queda a internet, no es pot esborrar. Jo crec que hem llançat tant aquest missatge que ara tenen pànic a qualsevol cosa que pugui quedar allà i que pugui exposar informació privada sobre ells. Per exemple, només fan històries d'Instagram, no pengen posts, no pengen fotos.
Coses que quedin allà fixes, no?
No, les fotos fins i tot que ens enviem per WhatsApp, els meus cosins més petits, per exemple, clar, els grans enviem una foto normal de les que se't queden guardades en el telèfon i ells envien aquelles fotos instantànies.
Que només pots veure una vegada, no?
Exacte, només les pots veure un cop. També fins i tot alguns han tornat a Snapchat, que és aquella xarxa social bastant antiga, però que encara hi ha molts països del món on encara és molt mainstream, que és una xarxa social que bàsicament és com si fossin històries d'Instagram, que només pots obrir una vegada i que t'avisa si algú fa captura de pantalla. Vull dir que hi ha com molta més seguretat allà i ells se senten menys exposats. També tenen tots els perfils tancats, el que dèiem, a Instagram, a Twitter. Es collen fotos de perfils amb avatars o amb colors llisos o amb personatges com de còmics o de sèries o de dibuixos, qualsevol cosa menys la foto de la seva cara. No volen ensenyar la cara, és així.
És com que potser encara queda una mica d'esperança, no? De dir...
Bueno, potser són cicles i ens hem accelerat tant que ara hem de decréixer una mica perquè si no se'ns en va la olla.
Clar, però el tema aquest de la privacitat, no sé si tu t'has parat a pensar si té alguna explicació per què ara hi ha aquesta generació que diu, ep, amaguem-nos una mica o protegim-nos una mica més, no?
Sí, jo crec que és això, que ens hem flipat. Els grans ens hem flipat, els que vam conèixer internet per primer cop, no? Els de la primera generació, millennials, una mica abans i tot, ens vam tornar una mica bojos, potser, amb els avantatges de les xarxes, tot ho veiem positiu, tot ho veiem fantàstic, nou, ens vam obrir tot de perfils de Facebook on exposàvem fins i tot l'adreça de casa, si ens la demanava Mark Zuckerberg, nosaltres la posàvem allà, i són nens que quan van néixer ja van ser publicats directament a Facebook, a les xarxes socials, perquè els veiessin milers de desconeguts. Pràcticament tota la vida han tingut les fotos al núvol, no han tingut els típics àlbums que nosaltres tenim de petits, sí, analògics, amb aquelles, sí, fotos revelades, vull dir, aquesta gent no té fotos revelades de bebè, és molt fort. I fins i tot alguns, que això és una cosa que m'ha semblat curiosa, els seus pares, actualment, o fa 5 anys o fa 10, no?, quan van néixer, ja van reservar-los comptes de xarxes socials amb el seu nom.
Perquè ningú els hi prengués, no?
Exacte, sí, o la compte del correu electrònic, com dient, vaig a facilitar-li la vida al meu fill i ja li guardo això. Clar, l'angoixa que també et deu generar això quan ets nen, en plan, bueno, és que...
M'heu muntat la vida, clar, una mica, no? Jo no ho he pogut decidir, tampoc, m'ho he trobat fet.
Sí, bueno, ells van anticipant la feina, però penses qui t'ho ha demanat, és que clar, potser aquesta criatura, el món en què viurà serà molt diferent i potser més que un favor li hauràs fet una mica una putada.
Clar, i també no? El dubte que em genera és que segurament nosaltres al principi, quan va començar a sortir Facebook i penjàvem les fotos i tot això, teníem la percepció, no?, que allò es quedava entre els nostres amics, no?, que això
sí,
tampoc
no era tan
una exposició de la nostra intimitat tan gran com potser ara tenen més consciència la gent més jove de dir, ei, aquí també ens han estat matxacant, això és un perill, vigileu que pengeu.
Ens roben dades, que això és un missatge que a mi d'adolescent ningú me'l va, va llançar. No, les cookies, és que...
Tu pensaves, no, això
permisos.
És segur. Això, jo, mira, poso aquí un candau, tinc això que només ho vegin els meus amics, i això va a missa. O sigui, confiàvem com cegament amb el que ens deien, no, també?
Sí, bueno, i de cop i volta doncs, hem anat canviant una mica el missatge i ells ho tenen molt més clar que nosaltres, fins al punt d'això, no?, de sentir que està tot una mica fora de control. Anant a un pla més costumista, per canviar una mica el tema, també s'ha fet viral una tendència a TikTok on diverses generacions són preguntades sobre com representarien diverses coses amb gestos. I és impactant la diferència que hi ha en tot el que té a veure amb l'analògic. És un contingut una mica visual, però jo crec que tots us ho podeu imaginar. Doncs com representen les accions, no?, per cada una de les generacions, si, per exemple, et pregunten com mires l'hora. I tothom fa aquest moviment de canell, en plan, el rellotge, analògic.
Ells que desbloquegen
aquests
el mòbil.
Aquests nens, sí, t'ho juro, que posen la mà plana així, com si fos el mòbil i el toquen. Clar, és que és com mirem l'hora ara, és molt fort. Sí. Aquests nens mai han mirat el rellotge, ara encara, amb els smartwatch, pot ser que acabin doncs, tenint aquest rellotge de canell, però ve de saber. Després, com fas una foto? Qualsevol persona nascuda abans dels anys 2000, o inclús més tard, et farà el típic gest d'agafar la càmera rectangular i apretar el botó.
Clic, clic, no?
Sí, totalment. Doncs aquests nens ja, generació alfa, també un altre cop, treuen la mà plana, el mòbil i et fan la foto amb el mòbil, no? Com despenges el telèfon, aquell signe com de surfero, no? Com dels dos dits.
És veritat, perquè nosaltres, a veure, quant temps fa que no despengem el telèfon així, no?
Moltíssim, és que jo crec que quasi mai.
Com el dit petit i el dit polze, no? I posant-nos el dit polze a l'orella i l'altre
a la
boca.
Què va? Doncs també mà plana i a l'orella. És que és així. Llavors flipaves perquè pensaves, clar, aquests nens ja no fan aquests gestos.
No se m'havia acudit això, eh?
És impactant, busqueu a TikTok aquesta tendència perquè impacta igual amb els mapes. Com mires un mapa? Doncs ja no tens cap paper,
desplega.
Ja no fas cap gest
però
de desplegar.
Però és curiós perquè nosaltres tampoc ho fem ja, no despleguem cap mapa des de fa anys, no? Potser
total.
Fa 15 anys que no desplego cap mapa, però en canvi si et diuen encara, ah, com desplegaries un mapa, no?
Fas el gest de desplegar el paper.
Obrir un paper com si estigués arrugat per la meitat, no? I desplegar-ho, és veritat.
I aquests nens i nenes de
generació... M'estic sentint molt gran, Laura.
Sí, és que feu la prova. I clar, el gest dels mapes és curiós perquè fan allò d'ampliar amb els dos dits el mòbil. I llavors penses, clar, és que tots ho fem.
Sí, a veure, a tu t'ha passat de mirar un àlbum de fotos d'aquests que dius que tenim els d'una certa generació a casa impresos i fer així com amb els dos dits per ampliar les fotos?
Per ampliar, què dius, home?
M'ha passat alguna vegada o d'algun llibre així que té imatges de fer com amb els dos dits el gest d'ampliar.
Bueno, això potser passarà.
Què estàs fent, Anna? Saps d'ampliar?
Sí, què amplies? Em costa la vista. Home, potser passarà això, no? En un futur que hi hagi com llibres així més digitals i puguis ampliar. Bueno, o com amb una tablet.
És que sí, de fet ja es pot fer en una tauleta, el que passa és que en el suport paper...
Clar.
No, fer-ho en l'analògic, doncs a vegades quedes tu una mica així com amb una mica de col·lapse mental de dir...
Què estic fent?
A veure, quin ridícul.
Però no tot són males notícies perquè...
Ah, no?
No.
Que bé.
O sigui, No, mira, jo estic bastant esperançada amb això. Aviam si al final bueno, podré comprovar si el temps em dona la raó o no. Però, mira, que no es creïn una identitat digital no vol dir que no sàpiguen processar la informació ni que es beneficiïn dels avenços socials que s'han produït a través de les xarxes socials, a través dels influencers que diuen que passaran de moda, però que crec que han ajudat molt.
Viernes, mi hijo, el mayor, el que tiene 6 años y es súper mayor, cuando le recogí del colegio, lo primero que me dice es: mamá, creo que tengo que ir al logopeda. ¿Y eso? Ahí es que mi amiguito va y antes le costaban un poco las palabras, aunque todos le entendíamos, pero ahora las dice bien, entonces yo quiero ir. Palabras que yo quiero pronunciar mejor, como murciégalo. No me sale, ¿ves? Necesito ir al logopeda. Me pareció fuertísimo. Hace solo 20 años, cuando yo iba al colegio, espera. Hace 30 años, cuando yo iba al colegio, como alguien de mi clase no hubiera pronunciado bien alguna palabra y encima fuese al médico a que le enseñasen, le iba a costar salir de ese infierno unos cuantos años, igual hasta la edad adulta. Trauma mediante. Entonces nada, vengo a decir que sí, ¡vamos para adelante!
És impactant, vull dir, tenen molta informació de servei que a nosaltres ens hauria agradat tenir i, que, i la tenen molt més interioritzada i amb molts menys prejudicis i estigmes que nosaltres, és veritat.
És veritat que aquell dia, no?, que parlàvem de, del tema de la salut mental, que en algunes coses sí que s'ha avançat, però en d'altres s'ha anat enrere, no?
Sí, com per exemple la pressió estètica, no? Podríem pensar que la generació alfa, tot i que lentament es vagin integrant doncs, cossos diversos en les ficcions, entendrien doncs, que les persones tenen cossos diferents, que no hem de jutjar algú per el seu físic, etc. Però
la setmana passada vam parlar aquí, el no ho sé, de les operacions estètiques entre la gent jove, no? Que dius, a veure, doncs sí, no criminalitzem una persona que es vulgui operar, vull dir, cadascú que faci el que vulgui amb el seu cos. Ara, ens deien alguns cirurgians que és que hi havia gent que anava, vull aquesta imatge, i anaven amb una aplicació, mira, doncs que es poden fer retocs perquè volien aquest nas, o mira, aquesta influencer s'ha fet aquest augment de pits, doncs jo vull el mateix que s'ha fet aquesta influencer, vull dir que fins a aquest punt arriba també.
Em va molt bé que em diguis això perquè crec que és un exemple d'una cosa que va explicar la Rita Rakosnik al diario.es, que es diu la cara algorítmica o Instagram face, que és una mena de barreja entre totes les cares de les influencers més conegudes, no? Tipo Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Bella Hadid, que és aquesta cara sense edat, que no saps ben bé quants anys tenen, neta, sense textures, amb els ulls com felins, com sexis, no? Pestanyes llargues, nas petit, llavis molt carnosos, que el tema dels llavis també se n'estan de mare,
sí.
A marxes forçades. Ètnicament, en viu...
És que a més
no,
arriba
també
un punt que són tots iguals.
Exacte, els llavis, vull dir, sembla una cara generada per intel·ligència artificial. Sí. Llavors és això, que després de molts retocs estètics o molt de maquillatge, d'aquestes skincare routines que s'han posat de moda, hi ha una mena de cara estereotípica que tothom vol tenir. Llavors, jo crec que aquesta cara d'Instagram o cara algorítmica ha generat que s'acceleri aquesta preocupació entre els joves per l'envelliment, el fer-se grans. La indústria de la bellesa, evidentment, ho ha aprofitat per introduir tractaments que semblen subtils i petits, però que cal manteniment. Suposo que ho deuríeu parlar amb aquests cirurgians.
Sí, sí, que clar, això, i a més crea un punt d'addicció, perquè quan hi ha
clar, no
un
retoc,
dius, ostres, ara això m'ha quedat bé, però per arribar a la perfecció potser també m'hauria de retocar una mica els pòmuls i una mica el nas, i quan ja t'has fet el pòmul i els nas, dius, les parpelles potser també hi hauria alguna cosa...
No pares de veure imperfeccions, és
exacte,
així. Llavors, jo crec que això es pot relacionar amb el que dèiem de que ja no pengen fotos de la seva cara als adolescents a les xarxes socials, no? Perquè sembla que o tens aquesta cara o millor que no l'ensenyis, fent que encara més, paradoxalment, aquesta sigui l'única cara que veiem a les xarxes socials.
Sí, el que deies abans també de les rutines de bellesa, no sé a tu, però a mi des d'un temps, no fa gaire, ho vaig penjar a Instagram,
sí, que
només m'apareixien, i encara em surten, tot de d'estris, per dir-ho, de productes, volia dir, de treure les ulleres de sota els ulls, doncs tot d'això, de productes cosmètics, de dir, vols treure't les bosses d'aquí sota? Doncs fes servir això.
Instagram t'està dient, tens unes ulleres? Que t'hi cagues.
Exacte, és que potser em surten 20 productes diferents en un dia.
És terrible.
Cada 3 stories em surt un producte d'aquests de bellesa. En fi,
no paren.
No marxem del tema, Laura.
No, però és això, que fins i tot els creadors de contingut, aquests influencers, que al principi de tot, quan van començar a fer-se famosos, doncs es mostraven més naturals, fins i tot era la gràcia, no, dels influencers, que deies, mira, doncs no és tant un model o un actor o una actriu que sempre el veiem retocat, sinó que és algú que es grava des de casa i que li podem veure doncs una mica la cara natural que té, doncs quan es van fent més famosos, si t'hi fixes, hi ha un fenomen que és el glow up, que ells diuen que la cara els hi va va canviant. Vull dir, cada cop surten més guapos, cada cop surten amb la cara més estilitzada, retocs estètics, maquillatge, etc. Llavors, això el que deia la Rita Rakosnik és que el procés aquest té un punt de pervers en el sentit que reforça també una mica el missatge de la cultura de l'esforç tòxic aquesta de... No, és que si vols, pots. Has de treballar, lluitar per ensenyar la millor versió de tu mateixa, quan la majoria de casos no és algú que hagi treballat molt en la seva imatge, simplement és algú que té els diners suficients per fer-se aquests retocs o per fer o perquè li paguin a maquilladors o tenir cada dia algú allà pintant-li la cara, bàsicament.
Exacte, i és veritat que a vegades veiem, no?, canvis culturals que són molt més evidents, però aquests potser ens passen més desapercebuts. És més fàcil que ens els colin, no?
Sí, és més fàcil i també és més problemàtic, en realitat, no? No són tan divertits. Així que per acabar una mica amb ganes de veure doncs, que els canvis no poden ser tan dolents i que al final també tindrem batalla per explicar quan ens fem vells amb la gent jove, passem a aquests canvis més divertits, que són els que donen més joc a les xarxes socials, de comparar la cultura popular d'abans i d'ara, que és una tendència que viral de TikTok que fa fort a riure, que és veure persones amb diferència d'edat, no? Doncs gent adolescent amb les seves mares o amb els seus cosins, amb algú de generacions diferents, escoltar o ballar diverses músiques que posen a prova el seu coneixement. En anglès i en castellà n'hi ha moltes, però jo he pensat, tio, en català també està canviant molt el panorama musical, anem a fer-ho en català, perquè jo no sé, Anna, si tu coneixeràs totes les cançons que
posaré aquí.
No
posis a prova, guió, no posis a prova, va.
Va, català. Mira, sí.
La primera sí, em sembla que tant tu com jo els hem sentit en directe no fa gaire, oi?
Sí, aquí hem arribat totes dues, però clar, pensa, una persona que ara va a tercer d'ESO sap qui són Antonia Font?
Depèn, si ho han escoltat a casa sí, si no, segurament no.
Clar, depèn molt dels pares.
Jo el festival al Cruïlla, no sé tu, però jo vaig veure molts nens amb els seus pares.
Clar, sí, nens petitons.
Més grans que nosaltres, sí, sí. No?
Aviam si coneixes això que et posaré ara.
Va. Te omplam la copa. Dos xoritos que ho moguin fins a
sota. La tercera que no accepti una derrota. Va, que no et veig tan desubicada com
pensava. A veure, sí que em sona, però ara no vull posar la pota. Té a veure... A veure, no, que em faràs quedar molt malament. No, sí, t'anava a dir, té a veure amb la Batguiel?
Sí, la seva
germana,
és la seva germana, la Muixca, que per mi jo crec que ha estat la primera cantant catalana que m'ha fet sentir gran. Vull dir que jo he escoltat, bueno, que jo he escoltat les seves cançons i he vist nois i noies que les ballaven a TikTok i he pensat, ja no va amb mi, això. Això
és perquè he tingut dubtes, és a dir, la primera quan l'he sentit m'ha vingut al cap la Muixca, però he pensat, no la coneixes tant com per que hi hagi altres artistes que s'assemblin i que puguin ser una altra i t'estiguis pensant que no ho és.
Doncs a mi m'ha fet sentir gran la Muixca, sempre.
Anava bé, vaja, clar, quants anys té?
La Muixca en té 18 quants de fer, em sembla que encara va a tocar bolos i així amb els seus pares, també, vull dir que... Bueno, clar, és que són gent que també es fa molt famosa de molt jove, però necessitàvem això també perquè els adolescents escoltessin música en català. Bueno, estem desfasats, és bo, nois.
Va, què més?
Va, una que els que no se la saben seran els més petits.
Vols dir que els més petits no la saben, aquesta? Què vols dir, més petits?
Clar, aviam, estem parlant de generació alfa. Generació alfa és 2010.
Ha sonat fins a la societat, aquesta cançó, eh?
Des de, els nascuts després del 2010, potser quan eren bebès, o sigui, quan tenien 3-4 anys, sí que Charango encara estava a tot arreu, però ara que ja tenen més consciència, ja no hi és Charango, és que no existeix, és que a més a més no fan ni cançons noves, ni gires, ni
però
res.
Però potser tenen uns pares passats que els hi posen al cotxe.
Això evidentment també pot passar com Antonia Font, però vaja, és fort. A mi se'm fa estranya la idea d'una persona que viu a Catalunya que no sap Charango.
Ja, és veritat, sí.
Sí.
Va, què més, què més?
I potser no sé si coneixeràs la següent. Dos, estic molt fresc. Un perdó dels teus a mi no em serveix. Qui trenca un cor vol dir que no se'l mereix. Avui brindo per la meva gent i ningú més. Fem el cop, el cop. Ara posaré la poda. No ho sé. No sé qui són ara, perquè és que s'assemblen molt. El que t'ha passat amb la Muixca és el que passa amb els nois. Que de noies no n'hi ha tantes, però de nois sí.
Anava a dir, ostres, el Triquell, no ho sé. No és el Triquell.
No, és el 31 fam.
Avui has vingut a deixar-me ridícul.
No, però que...
No, i mira que 31 fam els he sentit, però no prou potser com per atinar fàcilment que siguin
ells. Jo també em deixo en evidència, Vull dir, és que jo no escolto això, vull dir, això ho conec perquè al final em dedico a xarxes socials i he d'estar una mica al dia, perquè si no tampoc no tindria ni idea de qui són.
Això vol dir que ens hem d'actualitzar o què, Laura?
Sí, ens hem d'actualitzar una mica per comprendre una mica el que ve, els adolescents que venen i com serà aquesta generació alfa. Així que per deixar una mica les quatre últimes pinzellades heu de saber si teniu fills o familiars nascuts post-2010 que seran gent molt tecnològica però molt poques ganes d'exposar la seva intimitat, no els hi feu fotos, per favor, que ho passen malament, molt poca capacitat d'atenció, això ja era evident
això
que passaria.
Això ja ens passa a nosaltres.
Exacte. Però sí que tenen molta capacitat d'adaptació, vull dir, els canvis ja no els hi vindran de nou perquè és que estan en constant canvi des que van néixer. També es pronostica un possible retrocés en les habilitats socials a la vida real, fruit d'aquest sí. aïllament, però també comprendran millor la diversitat i la tolerància envers el diferent. Així que no està tot perdut.
Mira, oi? Guardem aquesta secció i l'escoltem d'aquí 10 anys
a veure
quines
passa.
Coses hem encertat. Laura, gràcies, que vagi bé.
Me'n recordo quan passava el més ràpid al teu costat. Aquella preciosa lady que no tenia pietat. Jo no et volia perdre, nena, però tu sola ho has guanyat. Tenia ganes de veure't, però el joc ja s'ha acabat. Todas esas nenas se vienen pa' aquí, pero solo quiero bailar contigo. Yo sé que tú quieres...
No, sí, no, sí, sí, no.
Reconcentrat.
Sí, sí.
Elvia. Ja no me'n recordava d'això de fer la primera secció del programa, eh? Vols fer-la l'última?
No,
no,
no, no, sí.
No, 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 va, que és el meu últim dia d'aquesta temporada. Exactament. Escolta'm, avui no porto una recomanació literària, sinó unes quantes.
Carai.
Per què? Perquè jo faig una cosa des de fa molts anys que recomano, però que, com que el país encara és lliure fins al dia 23, doncs que cadascú faci el que bonament pugui, diguéssim, i vulgui. Jo l'estiu sempre aprofito per llegir o rellegir algun clàssic de la literatura, perquè trobo que hi ha novel·lots que durant el curs, amb tot l'estrès que portem i tot això, no els podem llegir. I en canvi, a l'estiu tenim una bona estona. Llavors jo ho faig des de fa molts anys. O un que no he llegit, o rellegir alguna novel·la que et vas llegir als 20 anys i que ara la llegeixes i és una altra cosa. Aleshores, jo n'he fet una
milloren
llista.
Milloren o empitjoren?
Depèn.
Per exemple, un que hagi millorat.
Home, el Roig i el Negre, me'l vaig llegir als 20 anys i em va entusiasmar, però quan me'l vaig llegir als 40 vaig pensar, no havies entès res.
Clar,
els 20
anys no s'entén res.
Clar.
Passa.
Sí, sí. Per cert, que jo no sabia que Stendhal, a més d'escriure el Roig i el Negre, ha escrit el Verd i el Rosa, o el Rosa i el Verd,
sí,
no me'n recordo, i me l'he agafada perquè estic viu.
Menuda és ella.
Mira, bueno, aleshores, una llista, perquè ara tenim molt bones traduccions dels clàssics de la literatura universal en català, i per tant podeu triar i remenar, però és obligat, sent el dia que és avui, començar per recomanar un clàssic del segle XX, que molts dels que tenim la meva edat vam llegir
avui?
El dia avui és l'endemà del dia que va morir Milan Kundera.
Ah, madre mia. Jo m'havia de recordar d'això, per favor. Sort que ho he preguntat,
que...
va morir ahir.
No és un aniversari,
val,
no és el 150.
Jo ara dic, què està passant?
Va morir ahir.
És que ha semblat com que se li trenqués la veu.
Sí.
Està preciós,
sí.
Trencat,
però no.
Tenia un moco, però ha semblat que se li trencava la veu per Milan Kundera, com si haguessin estat amants. Com si haguessin estat amants amb Milan Kundera.
A veure, no, però jo
el trobes atractiu? Ah, pensava que me'l vaig...
No, el vaig així quan va tocar i em va sotaguejar molt algunes de les seves novel·les que t'ho he de dir, ara que parlàvem de rellegir, tinc els meus dubtes que si les rellegís ara fossin el mateix, però això no ho he comprovat i per tant no ho puc dir. A veure...
Jo de Milan Kundera puc dir amb total sinceritat que em vaig llegir les, no sé què, no sé quantos, La lleugeresa de l'ésser, com és?
La insuportable lleugeresa de l'ésser.
Jo també, és insuportable, no?
I vaig dir, fins aquí.
A mi em va semblar insuportable.
Oh, me la vaig acabar. Per favor,
feixista,
veritat,
un gran escriptor.
Algú ha llegit l'insuportable lleugeresa de l'ésser?
Senyora, vostè... Posa,
et va agradar que no et veig la cara?
No, sí que li va agradar.
Jo sí, em va semblar pesadíssima, la veritat.
A veure, espera. Que vostè es pensa que té molt bona veu, però no.
Sí?
Digui.
Fa molt de temps. I en aquell moment era adolescent i en aquell moment me va agradar. Ara, com tu, jo no ho sé, com aniria la cosa.
Què porta la samarreta al lema?
Què et sembla?
A veure, què posa? Què diu?
Que estigui lliure de neures, que tire la primera.
Home, ara, un aplaudiment. Una boja, com vosaltres.
El Milan Kundera fa cara de dolent, el rus dolent de les pel·lis.
Però té una mirada superintel·ligent, eh?
Sí, és exactament el que nosaltres volem dels homes, mirada superintel·ligent.
Doncs jo sí, perdona que t'ho digui. Escolteu-me.
Vale.
Autocheck, de jove va militar al Partit Comunista, amb 40 anys va participar a la Primavera de Praga, va acabar narrant el Desencant, Txeki el va rebutjar, li va retirar la nacionalitat, ell es va instal·lar a París, va començar a escriure en francès, que, en fi, és una opció que, en fi, és la seva opció. Molt gran ja, es va reconciliar amb el seu país i va rebre el Premi Nacional de Literatura. Hem de dir que cada any, quan parlem de les travesses del Nobel, sonava Milan Kundera.
Doncs mira,
ara ja no hi serem a temps.
Ja no li van donar, no?
Ah, no, exacte. No. Llavors, als anys 80 vam llegir Amors Ridículs, amb la broma, em sembla que es deia,
broma, sí.
I sobretot La insuportable lleugeresa de l'ésser, que és una novel·la que tenia tocs filosòfics, però era eròtica, que hi havia el rerefons de la Primera de Praga, que jo crec que teníem la sensació d'estar llegint bona literatura, però llegible, vull dir que era fàcil de llegir per la gent jove, es va traduir a tots els idiomes del planeta.
A La insuportable lleugeresa de l'ésser hi ha una de les millors definicions del que és el kitsch. Boníssim.
I no la saps, clar.
Sí, ah. Ell defineix el kitsch com... Ell escriu una escena que hi ha una actriu d'aquestes, que el que seria avui una influencer, que se'n va a l'Àfrica, precisament, a fer-se fotos i no sé què d'una causa benèfica, no sé, no sé quantos, amb els periodistes i tal, 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 tal. Una com superinfluencer de l'època, una actriu...
Una Maria Pombo de l'època.
I això ell defineix... Llavors fa tota una digressió sobre el kitsch, que jo la vaig trobar superinteressant.
Veus?
Veus? Devien d'obligar a llegir-lo a Bup i Cou, jo crec.
No,
no,
no. No, perquè...
És que s'ha posat molt de moda. Perquè jo me'l vaig comprar i no ho entenc, ara.
Serà el típic llibre que trauran de les biblioteques ara. Ah. Han tret el cavall fort i després ja ve Milan Kundera.
Sí. Saps com s'adormarà i que va haver-hi un moment que el vegi el nom?
Perquè jo tinc aquest llibre.
A veure, una cosa.
Perdona, digues.
Podeu, si no heu llegit La insuportable lleugeresa de l'ésser, podeu fer-ho. O podeu fer una altra cosa que jo trobo superinteressant. L'escriptor Philip Roth, amic personal de Kundera, va escriure un llibre que era El oficio, dos punts, un escritor, sus col·legues i sus libros, on Roth conversava amb altres escriptors, Primo Levi, d'altres, i Milan Kundera. Caram. I jo l'he rellegit moltíssimes vegades aquest llibre perquè hi vaig trobar una aportació sobre la novel·la, jo que més o menys intento escriure'n, que m'ha servit tota la vida. Deia Milan Kundera: la saviesa de la novel·la procedeix de tenir una pregunta per tot. Un món totalitari és un món ple de respostes i de certeses. En aquest món no hi ha cap novel·la. La novel·la està feta de preguntes. És meravellós,
Kundera? Molt ben i molt necessari. Kundera, vagin a les llibreries a buscar-lo, perquè realment, t'ho dic sincerament, que han tret El cabell fort i el temps, i ara traurà a Milan Kundera. La següent fase és traure a Milan Kundera a les llibreries i cremar-lo.
Doncs mira, parlant de censura...
No, de veritat, aneu a la central immediatament.
Parlant de censura, sabeu que a Madrid, o molt a prop de Madrid, han censurat una obra de teatre sobre Orlando, de Virginia Woolf.
Ah, sí,
Wolf,
home,
no? Doncs mira, jo us proposo que aquest estiu un dels clàssics que podeu descobrir o rellegir és Orlando.
Fantàstic.
una biografia. Ella la va publicar l'any 1928, inspirada en una amant seva que es deia Vita Sackville West, li va dedicar, de fet, amb ella.
Vam parlar, fixa't tu, dimarts vam parlar de la Vita Sackville West.
Ah, sí? Esteu a l'última.
Sí, perquè parlàvem de jardins i literatura.
Quin mal gust, dedicar-li a l'amant, si tens la dona, perquè si la dona...
Ui, però aquestes eren aristòcrates i les dones fan que li donen la gana.
Com a l'amant, si tens la dona? Ella estava casada amb un home.
Sí.
I va tenir un amant.
I li dedica l'amant i a l'home que...
Com tu amb la dona del Bassas.
L'home estava casat amb la Virginia Woolf, què vols? Que a sobre de ser la Virginia Woolf sigui modosita? No.
Clar, és que, de veritat.
Clar, home, és veritat. En fi, la trama recorre 5 segles del periple vital d'Orlando, un aristòcrata nascut a l'Anglaterra isabelina, però que no només envelleix, sinó que es acaba esdevenint una dona.
Bueno, va i bé, no? Ara va fer l'home, ara és dona, depèn de l'època. Pues,
per tant, d'una manera d'una és una possibilitat d'entrar al món de Virginia Woolf,
flueix,
per exemple.
Flueix. I la pel·lícula aquella, de la Tilda Swinton fent d'Orlando, quina meravella, fantàstic, Sí.
Hi ha altres traduccions, moltes, de Virginia Woolf en català últimament, que han sorgit de novel·les, d'articles, o sigui, que podeu triar i remenar. Si us agraden els clàssics de l'Anglaterra victoriana, doncs ja sabeu que el Cercle de Viena ha fet aquest Club Victòria meravellós, on podeu rescatar Jane Austen, les germanes Bronte, la, després en els petits plaers han publicat Stefan Zweig, o sigui, tenim molt bones traduccions per recuperar algun clàssic. Com a negre, ja ho vam dir aquí un dia, ha fet una col·lecció dels millors contistes de la literatura universal. Què passa?
Jo quan sento la paraula negre em poso alerta.
Clar.
I he pensat...
De veritat, eh?
Com a negre, jo...
És editorial, no? Ai.
És editorial.
M'ha entrat, he mirat, dic, sí. No m'entens, no? He pensat, com a negre algú ha escrit i dic...
Ah, ja t'entenc, ja. Penses que la Desiree...
I jo he mirat a la Desiree i dic, està passant alguna cosa. Estof. Però no passava res, perdoneu. Sí.
Pensava que jo era políticament incorrecta.
Sí, he fet un ral, dic, calla.
I no. Deia que l'editorial Com a negre ara ha recollit els millors contes de la literatura universal.
Estic atenta a tot.
Contes foscos d'Edgar Allan Poe, Clarice Lispector... també Vera Galdés, que també és literatura universal, vull dir que tot això també ho podeu triar. I la Cal Carrer, que us ho deia ara, ha publicat El Rosa i el Verd, que és aquesta novel·la de Stendhal, traduïda per Valèria Gallar, que això ja també és una garantia, on jo crec que podem reviure una mica el roig i el negre, però amb una protagonista femenina en lloc de Julián.
Aquesta Com a negre també té aquesta col·lecció de novel·la còmica humorista,
sí,
que es diu Cul de Sac.
Sí.
Que
sí.
Està bé,
també, sí, sí, però sí. Ja en vam parlar un altre dia i per sí, això he pensat
però,
que... Bueno, sí, no, no, està bé de recordar-ho.
Vale, i per acabar, superràpidament...
Per acabar, superràpidament, Les flors del mal, de Baudelaire. En Pere Rovira ha dedicat anys i anys a fer una traducció en vers i rima consonant, i jo crec, l'ha publicat Proa, i jo crec que és una bona opció per descobrir Les flors del mal, si és que no les heu descobertes.
Doncs escolta, una